Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Ja estem a divendres, comencem Herrera en Cope a Lleida, 25 de maig del 2018, i a més amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Ara llueix el sol, però aquest matí ens ha assustat una mica. Tempesta inesperada, el començament d'aquesta gran cita gastronòmica a la ciutat de Lleida, l'Aplec del Caragol, que ja ha començat. Però a més avui buscarem doncs, la previsió meteorològica pel cap de setmana també, eh? L'actualitat informativa de les comarques de Lleida amb l'André Rodríguez i el seu Melo Malo, doncs repassarem la música en viu, que també n'hi ha, i també n'hi ha l'Aplec. Avui estaran amb nosaltres els amics de l'associació Down Lleida amb el seu espai mensual. Sabeu, l'espai on acaben fent entrevistes. Avui parlem de música, ja t'ho avanço, de música i d'una cita important, interessant. I amb tot això i la proposta del Joan Bellmunt, que ja saps que ara recorrem les comarques i fem tres aturades a cada comarca, com a mínim. Després de tu et deixem perquè puguis anar a més llocs. Doncs amb el Joan Bellmunt ens plantarem a la una. A partir de la una farem la repassada de la cartellera de cinema, que avui és divendres i que ja estrenes amb la Laura González i el divendres de cine. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, amb moltes propostes de cara al cap de setmana. Per cert, ens guardarem els últims 2-3 minuts abans d'arribar a les dues per fer una connexió en directe amb el Cosme García, que estarà passejant-se pel recinte dels Camps Elisis per la zona de l'Aplec del Caragol per copsar l'actualitat, a punt d'arribar ja al primer dinar d'aquest Aplec 2018. Abans, però, busquem la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel força ennuvolat avui a les comarques de Lleida. Són núvols mitjans o alts. A més, hi apareixeran núvols d'evolució en punts de muntanya que han de seguida descarregant-nos ruixats especialment forts al Pirineu, tot i que no en descartem en punts del Pla de Lleida. Les temperatures es mantenen sense canvis, a màximes de fins a 30 avui a Lleida, també 29 graus a Balaguer, a Tàrrega 27, a la Seu d'Urgell avui la màxima marcarà els 28 i a Vielha 25. El vent bufa de l'est i pot ser bastant fort durant aquesta tarda. Demà, dissabte, continuarà el cel amb aquests intervals de núvols, núvols d'evolució també, que al Pirineu és molt probable que ens deixin també alguns xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda, i no descartem que afectin la resta de comarques lleidatanes. Les temperatures es mantindran amb mínimes de 17 a Lleida, 16 graus a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 graus a la Seu i 10 a Vielha. El vent bufarà de l'est, suau, excepte en cotes altes del Pirineu, on també s'esperen ratxes molt fortes de component sud. Diumenge, cel més clar, tot i que també apareixeran núvols d'evolució, i novament a la tarda esperem ruixats i tempestes. Han de ser bastant forts i no descartem que puguin caure fins i tot en zones de l'interior, però més aviat se n'esperen al Pirineu. Les temperatures no variaran gaire i el vent es mantindrà més suau, variable, amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Trobat inconscient i amb un fort cop al cap a l'eix comercial, els Mossos han obert una investigació per determinar si va ser agredit o va tenir un accident. Continua ingressat en estat greu a l'Arnau de Vilanova. El van trobar el dimecres a darrera hora del vespre. Un tros de cornisa es precipita d'un habitatge del carrer Girona de Lleida i danya el vidre d'un vehicle estacionat. En el moment dels fets no passava ningú per la vorera, en la qual han caigut alguns fragments de la façana de l'edifici. I durs retrets del PDeCAT a Esquerra Republicana a la Diputació de Lleida per les crítiques a la política de concessió de subvencions. El president Joan Renyer ha acusat el portaveu republicà Jaume Gilabert de difondre a la premsa i a les xarxes falsedats impròpies d'una relació política. Per cert, que Jaume Gilabert és l'anterior president de la Diputació de Lleida i Joan Renyer és l'actual. PDeCAT i Esquerra, que a priori van de la mà, doncs, estimant-se en públic, per entendre'ns. La Paeria preveu un bosc urbà al frustrat Parc de les Arts. L'associació de Joc de la Bola estudiarà el projecte, però vol zones esportives infantils. La inversió estimada és de 700.000 euros en aquest solar d'alcalde Pujol. I professionals sanitaris de Lleida es formen per promoure la reducció del consum de tabac a la demarcació. La 19a Setmana Sense Fum ha programat del 25 al 31 de maig una quarantena d'activitats als centres de salut i escoles. Si ets fumador i estàs buscant una bona excusa per començar a deixar-ho, doncs la setmana vinent crec que és una bona oportunitat. Parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb futbol, Jordi Esteve, director esportiu de Lleida Esportiu, ha agraït amb roda de premsa, en moltes ocasions, el suport dels aficionats, però a més ha lamentat també que entre els equips grans de la categoria som a la cua en massa social. També ha admès que hi haurà canvis al cos tècnic que podrien incloure fins i tot el primer entrenador. A més, ha avançat que hi haurà entre 4 i 8 fitxatges. Per tant, no ha pogut precisar si Gerard Albaladejo finalment seguirà o no al capdavant de la banqueta de l'equip blau. També s'ha referit a les paraules de Manu Molina, que la setmana passada va dir que no era feliç a Lleida i ha manifestat que no entén perquè Manu Molina ha dit això. I ha recordat que el 30 d'agost no tenia equip, potser llavors és quan no era feliç, vam apostar per ell i el vam portar aquí. Crec que s'ha de ser més agraït, ho ha dit Jordi Esteve, director esportiu de Lleida Esportiu.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que arriba la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ja sabeu com la Mari Carmen fem memòria i recordem, doncs, tal dia com avui, un 25 de maig, però 25 anys enrere, de l'any 93, que tots ens en recordem, però a vegades hi ha coses que se t'han anat de la ment fins que te les tornen a anomenar. Doncs això fem.
I les trobem, i les busquem, i inclús a mi, doncs, moltes coses me sorprenen. Anem a parlar de les zones d'esbarjo, perquè 13 municipis de Lleida es van unir per limitar l'horari dels bars. Els consistoris consideraven que aquesta mesura disminuiria el nombre d'accidents mortals. Volien sol·licitar una reunió amb el delegat de govern, que era llavors Francesc Vidal, per estudiar aquesta iniciativa. El govern civil estava disposat a informar favorablement al respecte. L'alteració de l'horari dels locals era de competència municipal. Manel Lladonosa era en aquells moments el candidat a presidir la Creu Roja de Lleida. El comitè local de l'entitat es reuniria l'1 de juny i la crisi, que va tenir lloc, com recordaran, va provocar que s'ajornés l'elecció de president local, que s'havia de fer una setmana després de la del provincial, envers l'impossibilitat de confeccionar una terna de candidats a la presidència local de l'entitat de Creu Roja a Lleida. També l'alcalde de Lleida, la notícia, Antoni Ciurana, va descartar que el castell dels Templers es convertís en un museu. L'alcalde va manifestar que el turó de Gardeny es podria convertir en el gran bosc urbà de Lleida. Es realitzaria un sender que recorreria el perímetre de la caserna dels Templers, en el que ja s'estava treballant i que en aquells moments tenia una superfície irregular. Seria l'exèrcit i l'Ajuntament els encarregats, a parts iguals, de la conservació i manteniment de l'arbrat. Els 10.000 arbres que va plantar Icona eren de diferents espècies que podien resistir la duresa del terreny. Bé, doncs això era la intenció. No llàstima, sé on és el gran bosc.
Clar, llàstima, llàstima, perquè aquest turó és magnífic, es podrien fer coses magnífiques.
Però està...
És molt gran.
Bueno,
les coses
hi ha
com
indústria, siguin. Hi ha...
Sí, però es podria fer una part d'oci, sí, una part de bosc, de jardins, de recorregut, etc, perquè del lloc n'hi ha.
És enorme, és que és enorme.
Però no acabem de trobar la fórmula, bueno, de fet no s'acaba de trobar els diners, sinó s'acaba de saber qui ha de pagar. Vaja.
De moment, doncs, hi ha serveis i punto.
És el problema. Mari Carmen...
Acabem amb Epic.
Sí?
Mira, hem de recordar que Epic, ja sabeu que n'hem parlat aquests dies de les indústries de Balaguer, va repartir Epic 1.950 milions entre la plantilla d'Impaxa. El 90% dels treballadors van abandonar el seu lloc de treball al juny del 93. Els acomiadaments suposarien el cobrament d'entre 2 i 20 milions de pessetes. UGT considerava afortunat el resultat de la negociació que havia fet amb l'empresa.
Molt bé.
Ara sí que acabem.
Doncs apa, Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment per tots.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
Bien.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este verano toda la moda baño tiene un aire completamente renovado en El Corte Inglés. Descubre todas las tendencias en estampados, colores, diseños y las mejores marcas de bañadores, bikinis o triquinis en un mismo espacio. Querrás estrenar uno cada día y hacerlo único, tanto que pensarán, ¿dónde se lo ha comprado? Vive tu summertime, El Corte Inglés.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, busquem ja les propostes de la música en viu. Com sempre ho fem ben assessorats pel redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ullea.
Bueno, tienes un fin de semana de la plec por delante. No sé, creo que ya te lo pregunté. ¿Estás en alguna colla o peña? No, no colla, no. Se llama colla, collistes.
No, yo ya...
¿Pero has estado?
Yo estuve en las dos primeras ediciones, con una revista de gastronomía que se llamaba Santa Marta Hostelera.
Sí, lo sé, pero ¿has estado en alguna colla?
En esta, y ya está.
Ah, ya, pero
o sea,
ya...
los dos primeros años y ya está, ¿no?
Ya
no,
estaba
no.
formalizado luego, como collas.
Sí, cuando se hacía en el Choperal.
Sí.
Y luego ya ha ido degenerando a otras cosas, que parece el gran botellón, como lo dice todo el mundo.
Bueno, depende de la hora y por dónde pases, ¿eh? Hay muchísima gente, ¿eh? No todo al final es lo mismo, pero bueno. En fin, la meteorología sí que va a respetar y no sé si este año también hay propuestas de música en directo en la zona de la Plec.
Sí, siempre. La Peña El Resbalón, sí. Esto sí que hay que aplaudirlos porque llevan muchísimos años y ellos siempre ahí al pie del cañón y trayendo sus cositas, su propia programación, vamos, de música en vivo, porque ellos apuestan por la música en vivo. Y ya empiezan ya hoy viernes por la noche con un grupo que hace versiones. Pero lo más importante es de que el gordo está el sábado noche, que está dedicado a las leyendas de la Black Music. Y entonces habrá un grupo que se llama Café Sul, que servirán de base para los cantantes Michel Clavero, Alex D y Clarence Becker Milton, que este es una eminencia de Holanda, viene de invitado especial.
Ajá,
y entonces,
bien.
Pues claro, todo esto vale un dinero. Y ellos dicen, hostia, y no sé cómo nos estamos arriesgando a estas cosas, pero bueno. Primero, o sea, habrá un homenaje a los grandes de la música negra. Estará, pues, centrado más que nada pues en James Brown.
Ajá.
Pero también, pues, cosas de Steve Wonder, de Al Green, de Michael Jackson, de Marvin Gaye.
¿Esto lo hacen dentro de la peña, de la colla?
Sí, esto lo hacen dentro de la colla. Siempre monta un escenario allí, es bastante grande.
Sí.
Y bueno, y ahí pues hacen la fiesta. Yo he estado bastantes veces. Yo cuando me doy una vuelta por la Plec es precisamente para irlos a saludar y estar con ellos compartiendo música, porque en el resto de, bueno, la gran mayoría, exceptuando la caracolera metalera y poco más, todo lo demás es una guerra de a ver quién pone la música más fuerte y más mala. Fuerte y más mala.
La música del verano.
Del verano o del verano, para hacer el juego de palabras, porque de verdad que es música que sale por ahí abajo.
Bueno, la verdad es que es de agradecer que siguen apostando por la música en directo, algunas collas. Lo que sí que tenemos ya cerrado y ya con nombres definitivos es la final del Pepe Marín Rock Festival de este 2018, que vamos a recordarlo, será el viernes 15 de junio en la Boite, a partir de las 10, con entrada gratuita para vivir una noche de rock con 5 grupos finalistas, que ya los tenemos, ¿eh?
Bueno, es la gran noche del rock de Lleida, vamos, la gran noche de todo el año.
Uh-huh.
Además, que se monta un buen sarao y una gran fiesta, como tú eres testigo, que vienes de jugado siempre. Y bueno, y estoy muy contento porque llevamos 15 ediciones, se siguen presentando grupos, hay gente que sigue haciendo música, Este año han sido una docena. El año pasado fueron 18 a última hora, pero otros años hemos tenido menos, 9, también hemos tenido más, hemos tenido 23 como máximo. Pero bueno, yo creo que una docena está bastante bien para tratándose solo de una materia específica como es el rock and roll.
Además tenemos los 5 finalistas, que son grupos poblados, ¿eh? Quiero decir, de los 5, 3 son un quinteto y 2 son un sexteto, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Ojo,
sí.
Músico.
Y lo más importante para mí en este sentido, y lo que han valorado mucho el jurado, es de que los 5 grupos son nuevos, vamos. O sea, no son conocidos, bueno, a excepción de unos que se retiraron hace 20 años y han vuelto ahora, como son los Bray Wyatt, pero el resto son todo formaciones muy jóvenes, muy nuevas, además de gente joven, muy joven, que pues es de lo que se trata.
Los veremos el viernes 15 de junio a partir de las 10 en la Boite, en la calle Riuesera, entrada gratuita. Son Lobotomics, Brainwashed,
sí. Exacto, Lobotomics, que es un quinteto de Lleida de punk hardcore, o sea, para que la gente sepa de que hay bastantes cosas de, o sea, géneros, dentro del mismo género hay bastantes estilos diferentes. Los Brainwashed, que es otro quinteto de Lleida y Benavent, que hacen trashcore. Orgasmus Day, que es un quinteto de Lleida de rock and roll.
Esto es rock and roll.
Rock and roll. Ajá. Remolque, que es un sexteto de Tamarito,
con K,
de rock urbano.
Remolque con K.
Sí, claro. Es fonéticamente hablando, es con K. Y Sidosis, que es un sexteto de Lleida de punk rock.
Muy bien.
Y luego dejamos 2 reservas por si acaso nos falla alguno de los 5, pero yo he hablado con los 5 y están cantidad de ilusionados, claro, y muy entusiasmados. Pero bueno, como ya nos pasó un año, siempre dejamos un par de reservas por si acaso, y están The Fox System, que es un cuarteto de Rosselló de punk rock, y Stein, que es un trío de la Pobla de Segur de rock alternativo.
Bueno, si no entran, al final se pueden volver a presentar el año que viene, ¿eh?
Sí, sí. Claro. Mira, por ejemplo, una curiosidad, que esto no ha salido a la luz, pero bueno, son anécdotas que se quedan ahí internas, ¿no? Remolque fue uno de los reservas del año pasado.
Ah, pues mira, ¿ves?
Se han vuelto a presentar, bueno, han publicado un EP, han publicado un EP, se han vuelto a presentar con toda la ilusión del mundo, y mira, y ahora se han llevado la sorpresa de estar en los 5 finalistas.
Bueno, pues Lobotomics, Brainwashed, Orgasmus Day, Remolque y Sidosis, de entre estos, pues saldrá el ganador de este Pepe Marín Rock Festival del 2018, el 15 de junio a las 10, entrada gratuita en la Boite. Andrés, hemos hablado de las actuaciones en el APLEC. ¿Tenemos alguna propuesta más de música en directo?
Pues sí, nos ha llegado una a última hora que nos llegó, que es para esta misma noche para mañana sábado, perdón, que tenemos un concierto de Rabia Positiva en Tornabous, porque resulta de que están celebrando el 25 aniversario, y es una banda bastante, es anarquista, y ahora son muy muy estrictos y solo van a fiestas muy muy de la historia esta. Entonces los amantes de Rabia Positiva, que sepan de que tienen un concierto mañana a partir de las 8 de la tarde, temprano además, en Tornabous, donde se van a hacer otras actividades de presentación del libro del Diguen que Parlem del Noi del Sucre. Hay una comida de hermandad, hay un documental, es más que nada un sentido de un cariz anarquista, pero bueno, con un buen concierto al final de Rabia Positiva, celebrando su 25 aniversario, y bueno, que es gratuito además.
Muy bien.
Y luego tenemos el sábado también por la noche en el Café del Teatre, que esto es lo sorprendente, porque la voz no programa.
Sí, sí.
Sí, porque viene un grupo a las 10:30. Bueno, los que lo organizan ya son conscientes de que se pueden pillar un poquito los dedos. Pero
no tendría por qué ser, porque hay gente para ir a todos sitios,
exacto.
Pero bueno.
Lo que pasa es que ya sabes que aquí la masificación se va al caos.
Sí, sí, correcto, pero bueno.
Que lo que me gustaría a mí, que se hiciera todo esto en las Balsas del Picat y que hubiera autobuses lanzadera como hay en otras ciudades. Constantemente, ¿tú te imaginas hacer el aplet del caragol en las Balsas del Picat?
Pues sería genial, ¿eh? Porque además se podrían montar escenario,
perfecto,
tienes árboles, tienes naturaleza, porque claro, en los Camps Elysis, pues al final es lo que es, ¿eh? Es una explanada que está muy bien, ¿eh? Y que tiene todos los servicios,
sí,
pero la naturaleza no está ahí entre las collas, sino que te tienes que ir a los jardines de los Camps Elysis.
Y hay más espacio en las balsas,
Es una buena propuesta.
Pero bueno, hablando del grupo que viene, es un grupo franco-belga, se llaman The Room Runners, y bueno, y son unos fanáticos de las bandas sonoras de los años 50 y 60. Uh-huh. Es la alternativa que hay para ir de música, para ir de concierto también, pues el sábado noche.
Muy bien. Pues oye, vamos a escuchar ¿tienes
si
otra?
Si quieres, recordamos que el grupo australiano Tequila Munking Bear, que son tres chicas de Melbourne, que actuaron el pasado fin de semana en el Café del Teatre, se van a llevar de la gira española, se van a llevar muy mal recuerdo, porque cuando...
Bueno, se van a llevar dos recuerdos, uno malo, coincido contigo.
Uno malo, exacto, y otro muy solidario,
sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
Porque cuando estuvieron en Barcelona por la noche, que tenían que venir al día siguiente para la Lleida para actuar, le reventaron la furgoneta y se llevaron todo el backline, prácticamente todo el backline, se quedaron sin instrumental. Vinieron aquí, los Walking Dicks, que es una banda de aquí de Lleida que capitanea nuestro amigo Easy, pues no tuvieron duda en dejarles, en cederles todo el instrumental para que tocaran y tal, y lo hicieron muy bien, por cierto. Ellas quedaron muy agradecidas y declararon públicamente que a pesar del infortunio sufrido en la ciudad condal, que ellas no se rinden y siguen adelante, ¿sabes? Y de hecho están siguiendo con la tournée que las ha traído por tierras españolas, pero ya te digo que seguramente no olvidarán jamás.
Hombre, eso está claro, ¿eh? Está claro. El episodio de solidaridad también es bueno, pero claro, causado por el otro, que eso sí que es un mal trago, porque además esos son tus instrumentos y supongo que siempre...
Hay una pasta, ¿eh?
Claro, aparte de dinero también...
4.000 o 5.000 euros, claro. Como mínimo.
No, y aparte del dinero también hay, pues un instrumento que igual te ha acompañado en los últimos años.
Exacto.
Y que le coges cariño al final.
Lo tienes con muescas, yo creo, porque todo el mundo tiene sus cosas.
Sí. Muy bien, Andrés, vamos con el melo malo de esta semana. A ver, ¿qué me propones?
Pues, ¿qué va a ser?
Ya, venga.
Este es el fin de semana más esperado por muchos leridanos. Los hay quienes se vuelcan en la fiesta mayor y otros que lo hacen más propio con el aplet del caragol. Aunque lo más inteligente es estar para las verdes y las maduras, es decir, para ambas celebraciones y más que hubiera. La urbe se convierte estos días en un auténtico jolgorio, aunque los hay que prefieren darse el piro lejos de aquí y pasar de un bullicio nada propio de una patria del muermo como la que nos toca compartir. Sin embargo, un importante sector de la ciudadanía se apunta a tres días de marcha e inusual, excesos y otras cuestiones que en el resto del año no estarían permitidos. La excusa de esta teórica festividad gastronómica, nacida de manos de personajes, algunos de los cuales injustamente no gozan de su debido reconocimiento, convierte en los Camps Elysis en el centro de reunión de miles de peñistas y otros visitantes dispuestos a no dar tregua a las celebraciones, al menos hasta que el cuerpo aguante. Además, dicen que una vez al año no hace daño, y con la que nos está cayendo con esa insoportable política, no estará de más desconectar cantando que se mueran los feos, en el sentido de los malos rollos que proliferan en esta sucia sociedad. El gasterópodo es la excusa para montar un sarao en el que parece que todo o casi todo está permitido. Y como si se bebe agua cuando se degustan los caracoles dicen que sienta mal, pues a empinar el codo entonando esta noche no alumbra y que siente bien la digestión antes de que se puedan hacer realidad las denuncias de maltrato animal por hacer sufrir a los simpáticos moluscos cuando se cocinan. Lo que ya no sienta tan bien, o como una patada en nuestras partes más nobles, es la guerra de decibelios que se produce entre las diferentes parcelas en ese pulso de a ver quién pone la peor música más fuerte. Jamás entenderé por qué para las celebraciones se tiene que recurrir siempre a la música más vomitiva. Menos mal que algunas peñas, muy contadas, mantienen actuaciones en directo, contra el Alcorcón 4-0, cuando podíamos haber ya estado celebrando como el Huesca de estar en primera.
Bueno, pero
espero que
será este fin de semana.
O sea, solo necesitamos un punto.
Muy bien, pues nada, el Rayo y el Huesca. Me alegro bien por el Huesca, porque es un municipio relativamente pequeño, pero bueno, si lo mueven bien, no como se hizo aquí, pueden sacar buena experiencia de estar en primera, ¿eh?
Yo algún partido me escaparé a Huesca a verlo.
Claro.
Al Rayito, por ejemplo, o al Madrid, a los dos.
Por cierto, la semana que viene, no la otra, el día 5 de junio, hará 25 años del partido que supuso el ascenso matemático de Lleida a primera. Mira,
fíjate,
25 años ya, ¿eh?
lo que nos duró, un abrir y cerrar de ojos.
Bueno, sí, nada.
Pero bueno, eso de ganar al Barça fue todo un gustazo.
Claro, el Barça y el Madrid, pero después bajamos. En fin, mira, el fútbol es mejor no entenderlo, disfrutarlo y punto.
Había un sueco, ¿no? No era el Andersen, ¿no?
Sí,
se llamaba,
sí, señor.
El aquel,
sí, señor.
Fue el que marcó el gol.
Sí, señor. Andrés, mira, que tengas buen fin de semana, va.
Igualmente, y no te atragantes con los cuernos de los caracoles. Larga vida, oye. Oh, yeah.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Hola, bona tarda. Benvingut al programa de la nostra tarda. El programa de la ràdio fet pels joves de l'associació Don Lleida. Avui tenim el plaer de parlar amb el senyor Toni Tomos, que és de pianista, compositor i conficiant, és el director musical del nou Suprender Festival, el festival que es durà a terme a Vila Nova de Bellpuig els dies 28, 29 i 30 de juny.
Abans de començar l'entrevista, volem explicar per la gent que encara no ho coneix en què consisteix aquest festival. La primera edició es va dur a terme l'any 2017 i va reunir més de 4.000 persones a Vilanova de Bellpuig. El punt alt de l'esdeveniment es va produir quan 1.004 músics van tocar sota la direcció d'Antoni Tolmos. Aquesta edició comptarà amb el grup de Blue Brothers, que farà el tribut a Bruce Springsteen, i a més hi haurà concerts com Badlands, George Mason, Tremendos i la Taverna dels Somnis, entre d'altres.
Després d'explicar en què consisteix aquest festival, li volem donar la benvinguda al seu director musical, el senyor Antoni Tolmos. Bona tarda, Toni.
Molt bona tarda a tots i a totes.
Estàs preparat per les preguntes que tenim reservades per tu?
Preparat ho estic. Espero saber-les totes.
Com va sorgir la idea de fer el festival No Surrender?
Doncs aquesta idea va sortir precisament de la persona que el va organitzar, que és el Josep Maria Pons, que és una persona que viu a Vilanova de Bellpuig, un seguidor i un fanàtic del Bruce Springsteen, i ell va pensar que seria molt maco de poder fer al camp de futbol de Vilanova de Bellpuig una actuació on molts músics toquessin a la vegada una cançó del Bruce Springsteen. I així va començar l'edició que vam fer l'any passat.
Quins instruments es tocaran al llarg del festival?
Doncs per l'acte principal, que és aquesta interpretació d'un tema que es diu Badlands, un tema del Bruce Springsteen, doncs per l'acte d'interpretació d'aquesta cançó, a la vegada hi tocaran bateries, baixos elèctrics, guitarres elèctriques, teclats, cantants, i aquest any també incorporem saxos, perquè a la cançó hi ha un solo de saxo molt xulo, i també s'ha convidat els saxofonistes que ho vulguin fer, doncs que s'inscriguin tots aquests instruments.
Per què heu escollit fer un tribut a Bruce Springsteen?
Doncs parteix de la idea del Josep Maria Pons, que és ell el que és d'aquestes persones que segueix el Bruce Springsteen des de fa molts anys. A més, pot dir que té un disc d'or firmat pel Bruce Springsteen com a peça de col·leccionista. L'ha anat a escoltar moltes vegades i ell no s'imaginava de cap altra manera que fer-ho amb Bruce Springsteen, que era el seu ídol i l'artista el que més ha seguit sempre.
A quin tipus de públic està adreçat aquest festival?
Doncs està adreçat a un públic totalment familiar. L'edició de l'any passat hi van assistir des de nens molt petitets fins a inclús avis. El festival, a part d'aquesta actuació amb més de 1.000 músics, com van fer l'any passat, tocant a la vegada en un camp de futbol una cançó del Bruce Springsteen, a més d'aquest acte tan maco, també hi ha concerts. El divendres dia 29 a la nit hi ha concert dels Blues Brothers, que són el grup tribut a Bruce Springsteen més bo que hi ha ara mateix a Europa, i el mateix dissabte, quan es fa l'esdeveniment durant tot el dia, a la nit torna a haver concerts, i per tant hi va assistint molt públic de tot de tipus d'edat. En el moment de la interpretació, amb tants i tants centenars de músics a la vegada, espero que tornem a tenir la mateixa afluència que l'any passat, és a dir, hi estaven tocant des de nens de 3 i 4 anys, que amb el seu instrument també estaven al camp de futbol tocant, fins a gent jove, gent gran, gent professional, gent amateur, aficionats. Va ser una festa molt maca perquè va tenir cabuda absolutament tothom qui volgués.
A nivell personal, Toni, ens podies explicar què és la peça que més t'agrada interpretar amb el piano i el per què?
La peça que més m'agrada interpretar amb el piano, doncs mira, ara mateix tindria moltíssimes, perquè la veritat és que em porto unes quantes de composades, però n'hi ha una que ara m'has fet recordar, que fa uns anys la vaig composar precisament per a un esdeveniment molt maco, una trobada nacional de famílies amb síndrome de Down, que es va celebrar a Lleida, i per aquella ocasió vaig composar una peça que es deia Soc com tu. I és una peça que sempre que la sento, sempre que la toco, penso molt en vosaltres. I ara m'has fet venir a la memòria aquesta cançó tan bonica.
Què és el que més t'agrada del festival No Surrender?
Doncs el que més m'agrada és que és precisament un dia on la música es posa al servei de trobar-nos bé, de sentir-nos junts, de cantar, de somriure, de compartir amb molta gent que entre ells no es coneixen, perquè penseu que l'any passat, en el moment que tocàvem la cançó tanta gent a la vegada, més de 1.000 persones en un camp de futbol tocant a la vegada, entre ells molts no es coneixien. De fet, alguns portaven els amics o familiars, però van coincidir i es van crear grans amistats i van compartir moltes experiències, no? I això és un dia per a recordar en aquest sentit, no? De gent que es va conèixer per primer cop i que van compartir-ho gràcies a la música. És el més bonic.
Quines són les col·laboradors d'aquest festival?
Col·laboradors n'hi han molts, i gràcies a tots els col·laboradors, patrocinis i sponsors que hi ha, que es poden veure a la publicitat que en fan del festival. Hi ha, per exemple, una participació molt important, que és la CUDAM de Mollerussa, que ells també, a part de ser uns col·laboradors i uns participants de primer ordre, també hi aporten músics, cantants i joves que toquen la bateria, que toquen la guitarra, que toquen els teclats, que canten, i és un dels puntals d'aquest festival.
Sabem que el dia 10 de juny es durà a terme el Surrender Kids. Amb què creus que agradarà als infants?
Doncs com molt bé has dit, el festival No Surrender es fa a Vilanova de Bellpuig el 29 i el 30 de juny. És el dia 30 quan fem aquesta interpretació amb tanta gent a la vegada, però ens vam trobar l'any passat que, com hi havia molts nens i molts joves que tocaven la cançó, vam pensar que aquest any potser tota aquesta joventut i aquests nens i nenes que estan preparant la cançó, i que molts d'ells els hi costa una mica perquè potser estan estudiant instrument i encara els hi costa una mica fer aquesta cançó, vam proposar de fer un assaig el dia 10 de juny, uns quants dies abans del festival de veritat, no? I aquest assaig el farem el diumenge 10 de juny, al dematí, de 10 a 1, i tots aquells joves de fins a 15 anys que tenen previst estar al festival tocant un instrument o bé cantant, doncs els hem convocat a un assaig i durant dos o tres horetes estarem, jo també hi seré, i mirarem a veure com es poden fer la bateria, com es pot fer el baix, per si algú li costa alguna nota o el que sigui, doncs poder-ho adaptar. I amb aquest assaig aconseguirem que el dia de la veritat, el dia 30, doncs tothom ja hi vagi amb ganes de passar-s'ho bé i divertir-se molt.
Moltes gràcies.
A tu.
Moltes gràcies per venir al programa i contestar les preguntes, Toni.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. No és la primera vegada que vinc a acompanyar una estoneta i espero que un altre dia també em torneu a convidar.
Ha estat un plaer que hagis tornat a ser el nostre convidat i poder tornar a gaudir de la teva companyia. Esperem que aquesta edició de No Surrender Festival sigui encara millor que l'anterior. A vosaltres, oients, moltes gràcies per acompanyar-los un cop més al programa de la nostra tarda. Us esperem el mes que ve amb un altre convidat o convidada. Ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins aviat.
Doncs sap que ja està, aquí ja estem a punt d'arribar a la una i com sempre també està aquí amb nosaltres el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors, bon dia Ricard.
Doncs sap que no, ja sabeu, que no estem fent pobles, que ja els vam acabar, però que estem fent rutes turístiques de les Terres de Lleida, que farem, estem fent tres propostes de cada comarca de la província de Lleida i que ja hem cobert la primera comarca, l'Alta Ribagorça. Vam fer tres propostes magnífiques d'aquelles que dius, hòstia, si vas amb aquesta comarca, com a mínim vés a visitar aquests tres punts. No que només haguis de visitar aquests, com a mínim vés a aquests tres punts, que segurament algun d'aquests no el coneixies o no l'havies visitat mai. Ja hem deixat enrere la primera comarca. Joan, cap a quina comarca anem avui?
Mira, seguint ordre cronològic, anirem a la comarca de l'Alt Urgell. Uh-huh. Això és per no aixecar susceptibilitats a ningú i farem cronològicament. En fi, Alta Ribagorça, i avui comencem l'Alt Urgell.
Doncs, primera proposta de l'Alt Urgell.
Tenim tres propostes també que crec que són monumentals, que són magnífiques, però la primera, sens dubte, ha de ser la catedral de la Seu d'Urgell. Uh-huh. La gent coneix la Seu d'Urgell, però potser no s'ha entretingut a veure la seva catedral. Per tant, nosaltres avui la ruta que oferim és la catedral de la Seu d'Urgell. Uh-huh. Cal dir que la Seu d'Urgell és una ciutat plena de bellesa, encant i misticisme, situat a l'interfluvi del Segre i de la Valira, és a dir, del riu Segre i del riu Valira, damunt d'una petita terrassa fluvial a 691 metres d'altitud. Dues vies importants de comunicació conflueixen a la ciutat. Diu la dita que les viles, com les donzelles, tenen el rostre més o menys atractiu segons pel costat que les mirem. I la Seu d'Urgell trenca amb aquest tòpic, ja que la seva bellesa és palesa, es miri des d'on es miri. Tot el conjunt antic de la Seu és un autèntic monument, però sobresurt i cal destacar la meravellosa i bellíssima catedral de Santa Maria. Cal dir que la catedral actual, d'estil romànic llombard, data del segle XII. A principis del segle XII, la catedral de Sant Ermengol es trobava en estat ruïnós i el bisbe Sanot va ser el provinent animador d'una nova construcció. De totes maneres, l'impuls definitiu arriba a l'any 1175, moment en què el capítol i el bisbe Arnau de Preixens van decidir contractar un tal Ramon Lambard per tal de que la completés i enllestís en l'estil romànic italianitzat que la caracteritza. Sembla que el tal Lambard era italià. Així, aquesta catedral va rebre les formes de clara influència italiana en contrast amb la tendència del moment, totalment influenciada per les escoles romàniques del migdia francès. Tots els investigadors que han estudiat la catedral de la Seu d'Urgell coincideixen en afirmar les estretes relacions de la seva arquitectura amb els models italians del segle XII. El claustre, del segle XIII, està situat al costat meridional del temple. Tres costats són originals i el de llevant va ser substituït l'any 1603. Dintre de la catedral de la Seu d'Urgell hi trobem una talla policromada de la Mare de Déu amb el Nen, que està a la falda, data del segle XIII, encara que notablement refeta el 1922. Li diuen Santa Maria d'Urgell, la Magna Parens o Magna Domina Urgellitana. També va ser anomenada Mare de Déu d'Andorra. Cal dir que és d'obligada visita el Museu Diocesà de la Seu d'Urgell, que aplega pintures, escultures i orfebreria provenents de les parròquies de la diòcesi i el tresor de la catedral, i que esdevé un valuosíssim testimoni de la història de l'Alt Urgell i del Pirineu. Cal dir que es pot visitar en horari d'obertura al públic. Per tant, la nostra proposta és la catedral de la Seu d'Urgell en aquest darrer dia de la setmana, que hem començat una nova dimensió.
I la dita?
La dita d'avui ens diu: si vols un bon carbó, el del maig és el millor. Era el moment en què els carboners tenien més activitat fent carbó. Això també ha passat a la història.
Sí, tant que sí. Gràcies, Joan. Bon adeu, cap de setmana. Adeu.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez defiende su moción de censura contra Mariano Rajoy. Dice que si sale adelante, formará gobierno y convocará elecciones. Eso sí, no se marca plazos. Vamos hasta la sede del PSOE. Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Sí, en efecto, Pedro Sánchez incluso ya ha comunicado al rey su moción de censura para, según ha sostenido, garantizar la gobernabilidad de España ante una sentencia que ha definido como demoledora para el PP y que debilita seriamente nuestra salud de la democracia. El secretario general del PSOE aceptará todos los votos, aunque ha advertido que su gobierno defenderá la Constitución.
La moción de censura será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Repito, un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Un gobierno para una agenda social. Un gobierno que va a hacer garantizar que cumplirá y hará cumplir la Constitución española. Y en último lugar, para convocar elecciones.
A pesar de ese anuncio de elecciones, Sánchez ha evidenciado que la moción de censura no será instrumental y, por lo tanto, la pretensión pasaría por agotar la legislatura. El líder socialista ha convocado un comité federal el próximo lunes a las 5 de la tarde para ratificar la iniciativa.
Y como te hemos avanzado, Ciudadanos ha exigido a Mariano Rajoy que convoque elecciones anticipadas. En caso contrario, impulsarán una moción de censura instrumental, es decir, con el único fin de forzar elecciones. Ana Matamales.
Así es, Ciudadanos considera que los casos de corrupción debilitan al gobierno de Mariano Rajoy y por eso piden dar voz a los ciudadanos y que se convoquen elecciones. Si Rajoy se enroca, sigue paralizado, impulsarán esa moción de censura instrumental. Lo que sí tienen claro es que no apoyan la moción que ha presentado el Partido Socialista, porque consideran que solo persigue que Sánchez ocupe la Moncloa con el apoyo de los populistas. Así lo decía José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
El señor Sánchez no ha hablado con nosotros para la moción de censura que ha propuesto. Entiendo que el señor Sánchez ha recabado el apoyo de los separatistas, supongo que también de los populistas, para esa moción, y por lo tanto en esa moción no va a estar Ciudadanos.
Los plazos y los pormenores de todas estas acciones las decidirá Ciudadanos en la ejecutiva que ha convocado para el próximo lunes.
Y atención a los datos que ha presentado el Ministerio del Interior. En España hay más de 6.800 investigaciones abiertas por desapariciones. Casi 3.000 son de menores. Susana Moneo.
Y alertan además de que el entorno digital y la violencia en el ámbito escolar son una espoleta para que aumenten los casos de desaparición voluntaria. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recomendaba a los familiares que denuncien la desaparición cuanto antes.
Si puede ser en las primeras 5 horas que tengamos una sospecha real de que se ha producido una desaparición, en las primeras 5 horas. No dejar tiempo.
El teléfono de la Fundación ANAR, el 116-00, ha atendido en 2017 558 casos, un 62% más respecto al año anterior, y 8 de cada 10 son fugas.
Y hay más noticias en este viernes 25 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Operación internacional contra el blanqueo de fondos procedentes de actividades delictivas. Se han practicado registros en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y también en Bulgaria. Los agentes han intervenido 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros y también 720 monedas de oro. Hay 16 detenidos. En la provincia de Cádiz sigue la lucha contra el narcotráfico. La última operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil se ha saldado con 33 detenciones. Formaban parte de 2 peligrosas organizaciones que se habían aliado para organizar alijos de droga en las playas de Conil. Se han incautado más de 2.600 kilos de hachís. Además de la droga, han sido intervenidas 3 embarcaciones, 5 turismos, dinero en efectivo y gran cantidad de teléfonos y tarjetas de las denominadas de guerra. Y vamos conociendo más detalles de la tragedia en ese edificio derrumbado en Madrid. El cuerpo sin vida del segundo desaparecido tenía 7 metros de escombros encima. Se trata de Agustín Bello, 42 años y vecino de Parla en la Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes estamos en vísperas de la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid a por su 13ª Copa de Europa, Eric Frade.
Sería la tercera consecutiva, ningún club lo ha logrado con este formato. Desde ayer ya están perfectamente ubicados en Kiev el equipo de Zidane y su rival, el Liverpool de Jürgen Klopp, que van a tomar contacto con el Estadio Olímpico, el escenario de la final esta tarde. Antes de cada entrenamiento, las ruedas de prensa oficiales, a las 5:15 la del equipo inglés, a las 6:15 la del Real Madrid, que va a ejercer de equipo local. El grueso de los 30.000 aficionados de los dos conjuntos va a llegar hoy a la capital de Ucrania por tierra y por aire. Anoche se registraron incidentes en una zona de ocio donde aparentemente ultrarrusos sorprendieron en plan emboscada a aficionados del Liverpool, con varios heridos por cortes y contusiones y 2 detenidos. Los enviados especiales de COPE ya están desplegándose por Kiev para hacer desde allí los deportes COPE de la tarde y la linterna en el día de hoy, y mañana el tiempo de juego desde las 3 para acercarnos a la gran cita de las 9:45. Al margen de la Champions, hoy se ha presentado Caparrós como director de fútbol del Sevilla. Primer paso, encontrar un entrenador. Capa ha hecho lo propio como nuevo futbolista del Athletic. Doncic, elegido MVP de la fase regular de la Liga Endesa de Baloncesto, que concluyó anoche dejando los playoffs de cuartos Madrid-Tenerife, Baskonia-Unicaja, Barça-Andorra y Valencia-Gran Canaria, que van a empezar este fin de semana. Y ya está en marcha la antepenúltima etapa del Giro de Italia, con Finestre y final en alto en Bardonecchia. A ver si aguanta Yates. Los envites de Dumoulin ya solo le separan en la general 28 segundos.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Las familias de verdad saben que cuando se desborda la bañera en décimas de segundo, el vecino de abajo llama al timbre. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre, el seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Sin pausas, sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro, Jean Reno, Ronin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Prepárate para el calor de este verano. La Razón te regala el climatizador de frío portátil. Enfría de forma natural sin necesidad de instalación. Ecológico, de bajo consumo, silencioso y fácil de usar. Refresca y limpia el ambiente a la vez. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
El próximo martes, la tarde con Ángel Expósito será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo, que formará parte de la nueva flota de Iberia. Un avión que se llamará Patrulla Águila en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
Bona tarda. Cel força ennuvolat avui a les comarques de Lleida. Són núvols mitjans o alts. A més, hi apareixeran núvols d'evolució en punts de muntanya que han de de seguida descarregant-nos ruixats especialment forts al Pirineu, tot i que no en descartem en punts del Pla de Lleida. Les temperatures es mantenen sense canvis, a màximes de fins a 30 avui a Lleida, també 29 graus a Balaguer, a Tàrrega 27, a la Seu d'Urgell avui la màxima marcarà els 28 i a Viella 25. El vent bufa de l'est i pot ser bastant fort durant aquesta tarda. Demà, dissabte, continuarà el cel amb aquests intervals de núvols, núvols d'evolució també, que al Pirineu és molt probable que ens deixin també alguns xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda, i no descartem que afectin la resta de comarques lleidatanes. Les temperatures es mantindran amb mínimes de 17 a Lleida, 16 graus a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 graus a la Seu i 10 a Viella. El vent bufarà de l'est, suau, excepte en cotes altes del Pirineu, on també s'esperen ratxes molt fortes de component sud. Diumenge, cel més clar, tot i que també apareixerà deixaran núvols d'evolució i novament a la tarda esperem ruixats i tempestes. Han de ser bastant forts i no descartem que puguin caure fins i tot en zones de l'interior, però més aviat se n'esperen al Pirineu. Les temperatures no variaran gaire i el vent es mantindrà més suau, variable, amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Perquè ara ja tinc permís per parlar, i ho dic així de permís. Anem a començar el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, dic permís perquè la Laura, que em marca el guió, m'havia posat, si us plau, aguanta minut i 20 segons.
Sí, per deleitar-nos una miqueteta amb aquesta música de John Williams.
Sí, no està mal.
Bueno,
està millor la peli que la... Ai, està millor la música que la peli, eh?
Bueno, no ho sabem, encara no l'estrenen avui.
Bueno.
La crítica ja l'ha vist, però la pel·lícula de Han Solo l'estrenen avui.
I sí, la crítica ja l'ha vist. I la crítica sí. Què ha dit?
Pues la crítica és bastant dolenta en general, però deixem clara una cosa, que no pretén ser una obra mestra. És un producte d'entreteniment per als fans de la saga, que els hi ha d'anar Star Wars, les naus, aquí és encara quan Han Solo encara no té el Falcó Mil·lenari. Mm. És una història que és com una prequela d'abans que es trobi amb Luke Skywalker i Obi-Wan a la posada, saps? Aquella escena famosa.
Sí, però en quina pel·lícula és això?
Això és a La Nova Esperança, a l'episodi 4.
Ah, vale, o sigui, és una prequela del 4, Ashley. Sí.
Sí, on acaba disparant-li a Greedo, el Han Solo i tal.
La 4 és la primera que vam veure.
Sí, correcte. Sí, i això és una prequela de la vida del Han Solo, com a mercenari, caça-recompenses i... No sé, ja ho veurem.
S'estrena avui?
Estrena avui, sí.
S'estrena avui, ja. Han Solo, que no és Star Wars, sinó que és... com una història, és una història paral·lela que està lligada, evidentment, a la línia de temps principal de Star Wars, però què és això, sí. És una superproducció multimilionària, no?
Sí, és una superproducció, ha tingut bastants problemes amb el tema de la producció, perquè es va començar a fer un rodatge amb dos directors, que a meitat del rodatge els van fer fora, han agafat a Ron Howard, llavors, pues, bueno, suposo que és una mica un collage, no? Bueno. Però, bueno, per això la crítica, pues s'ha vist, no?, que... Bueno, s'ha intentat fer el que s'ha pogut, perquè, clar, quan tu fiques calent en una producció i no aconsegueixis que tirin davant, pues, problemes.
Anava a preguntar si has anat al cine aquesta setmana, la cartellera era molt fluixa la setmana passada.
Sí, bueno, i aquesta, prepara't.
Home, però aquesta tu ja tens una candidata, no? Aquesta.
Sí, home, clar.
O sigui, aquesta caurà, no?
Clar, sí, jo soc fan de la saga i a mi me tires qualsevol cosa, inclús m'agraden les pel·lícules aquelles de los Ewoks.
És veritat, que van fer també allò dels Ewoks.
Sí,
molt bé, doncs, estem el divendres de cine, canvien les cartelleres aquest divendres i la primera de la que hem parlat és aquesta de Han Solo, americana, però tenim més estrenes, no? De totes maneres, ja m'has avançat que... Ui, que déu-n'hi-do, quina setmana també.
Sí, ojito. Mira, la millor pel·lícula de totes, així més recomanada pel públic en general... És una pel·lícula francesa i es diu El doctor de la felicitat. És una dramèdia protagonitzada per l'Omar Sy, que és aquell noi que la va petar molt fort amb la pel·lícula Intocable, aquell noi negre, saps? Perquè te situïs una mica. Bueno, sí. Doncs en aquest cas el seu paper és el del doctor Nock, que és un estafador que està penedit, llavors es converteix en metge. Està situada al segle XIX i bueno, és el metge que arriba a un petit poblet de França, allí perduts per les muntanyes, i vol pues, aplicar el seu peculiar mètode, convèncer a la gent de que tothom és un malalt que ignora el que realment és. Tots estem malalts.
Tots estem malalts.
És el seu mètode.
Clar, a més, ell és el doctor, no? Té negoci assegurat, clar, llavors.
Però ho fa gratis.
Ah, ho fa gratis.
Aquí està el rotllo, no? Una miqueteta. Doncs, bueno, el tio consisteix en anar trobant malalties reals o imaginàries que pateix la gent d'aquest poble, i així pues, es fa una mica de comedieta i es guanya la seva confiança dels poblerinos, i, bueno, no obstant el seu passat d'estafador el perseguirà.
Bueno, és una...
Aquesta és la més light que tenim.
Un drama-comèdia, bueno.
Sí. Després tindré una pel·lícula australiana, que les pel·lícules australianes ja són rares de per si, vale? No n'he vist cap que sigui mitjanament normaleta. I bueno, està inspirada en una història real que va succeir a les terres de l'interior d'Austràlia allà el 1929. La pel·lícula es diu Sweet Country, i va sobre un aborigen esclau, que té per nom Sam, que mata el seu propietari blanc en defensa pròpia.
Ah.
I així, doncs, el Sam i la seva dona doncs, emprenen una fugida a través d'una terra inhòspita amb uns panos de veritat molt originals. Això sí que ho tenen els australians.
Home, això sí.
Amb els paisatges i tal, pues, i amb el tipus de plano i filtres que li fiquen a les gravacions, pues, acaben traient productes pues, amb denominació d'origen, que en podríem dir, no?
Uh-huh.
Llavors, pues, té uns planos de càmera que estan fets amb grua, des de dalt, de paisatges, com feia, i bueno... Llavors, a través d'aquests paisatges i d'aquesta terra tan inhòspita, doncs la parella serà perseguida per les autoritats.
Uh-huh. Per cert, t'he de dir una cosa. Jo uh-huh. estic enganxat a la sèrie de... Enganxat, aviam, l'estic veient de Silicon Valley.
Sí.
I ara a la temporada 5, que és la que estan fent ara actualment, va sortir un personatge nou... I és un actor que em sonava, però estava, bueno, portava barba, el cabell llarg, portava bastants quilos de més, i no sabia, sí. Al final l'he buscat, i saps qui és?
Qui és?
El nen de A veces veo muertos. En ocasiones veo muertos. El no sé què Osment, es diu.
Joel Osment.
Doncs sí, senyor, sí. Clar. La del sexto sentido jo ara no sé, però potser, home, no diré fa 20 anys, però fa 15 anys que està feta segur.
Sí, té temps. Té
clar,
temps,
si aquell nen allí tenia 10 anys, 10 o 12, posa-li doncs, 15 anys més. Clar, és que aquest xaval té 27-28 anys.
Clar, el temps passa per a tots.
Ara s'ha... S'ha engreixat molt, eh? S'ha engreixat molt.
Sí, ja es va engreixar molt després de fer-se famós, com qui diu.
Ja, és que això de veure, ja, això de veure morts és fatal.
Bueno.
Sí. Vinga, doncs què bé. Més? Què més tenim?
Ja que teníem el doctor de la felicitat, podria tractar a tots els personatges que venen a continuació. Tindrem Disobedience, que és una pel·lícula britànica amb dos tres actrius més carismàtiques i boniques del cinema actual, que són la Rachel Weisz i la Rachel McAdams. Va sobre una dona, que bueno, ella es va criar en una família ortodoxa jueva, i torna a casa amb motiu de la mort del seu pare, que és el rabino.
Mm.
Llavors, bueno, la controvèrsia no trigarà a enlluir, quan ella comença a mostrar interès per una amiga seva de l'escola, que sembla estar casada amb el que està destinat a ser el nou rabino de la comunitat.
Ah.
Vull dir, tenim...
Líos.
Culebron.
Això.
Sí.
Bolics.
Sí, però culebron raro, eh? També
ja.
Una mica paranoic i tal...
Ei.
Estrany. Tindrem una pel·lícula francesa, que aquesta setmana quasi tot és de producció europea. Aquesta producció francesa es diu Corporate, i és un drama laboral amb tocs de psicothriller, per a que ens entenguem.
Mm.
La Emile, que és una noia, és contractada pel seu superior com a cap de recursos humans d'una multinacional, perquè consideren pues, que ella no té escrúpols per a dur a terme segons quines accions, llavors que es farà bé, fredament i tal, no? La seva missió és aconseguir que els treballadors de l'empresa, els que volen fer fora, acabin marxant per ells mateixos, amb el pertinent estalvi que això suposa per a una empresa en termes de finiquito, indemnitzacions vàries per part de l'empresa als treballadors. Doncs bé, l'Emil segueix aquest programa de forma obedient fins que un dia un dels treballadors es suïcida saltant per la finestra de l'oficina. I aquest, bueno, aquest fet dramàtic fa la noia que canviï una mica la seva visió sobre els seus jefes, la seva feina i sobre l'empresa per la que treballa.
Ja has dit que està la cartellera rara, eh?
Sí, això va increixent, o sigui, uh-huh. que això ja et sembla fort, prepara't. Tindrem també...
Escolta, espera, què m'has posat aquí a veure?
Doncs aquesta banda sonora forma part de la banda sonora del Dia de la Bèstia.
Ah!
Aquesta que escoltem ara.
Oh, aquesta
bueno,
té força, aquesta, no?
I rareta, pues ja fiquem això. es diu... La propera pel·lícula es diu La xica en la niebla, i és una pel·lícula italiana. Hi ha un escriptor que es diu Donato Carrisi, que va fer el llibre homònim, que es diu La Cica en la Niebla, també, i bueno, ara ha decidit donar el salt a la gran pantalla, i sembla que no se li dona malament això de dirigir,
sí,
ja que aconsegueix transmetre molt l'angoixa del llibre, segons el que ha dit la crítica.
Bueno, ideal perquè jo no hi vaigui, eh?
Sí, la novel·la va sobre una noia de 16 anys que desapareix en un poble de muntanya. La neu, la boira i les llums que són les de les càmeres, dels mitjans de comunicació que han arribat per cobrir la notícia de la desaparició, i això ho canvia tot en una microsocietat que viu aïllada en les muntanyes, imagina't.
Home, clar.
Saps? Però bé, molt bé, i el personatge de l'inspector, molt carismàtic també, i la recomano.
La recomanes, eh?
Thrillers, així, psicològics. Sí, a veure, és estranya, però té una estètica atractiva.
Vale.
I el guió està molt ben filat i tot això.
Bueno.
Llavors, aquesta pel·lícula us pot recordar també una mica al tema del gènere negre, no? Que aquest cap de setmana es fa també el gènere de negre. Aquest o el següent, no ho sé. Però resulta que ahir van projectar el documental Lletres dins la boira del director Octavi Espluga, i en el que han participat diversos autors de les Terres de Lleida, i bueno, és un documental. Són autors de novel·la negra de les Terres de Lleida, que surten al documental. Ja no el vaig poder anar a veure, però me consta que està bastant bé aquest documental.
Sí que és veritat que té molts, té uns quants adeptes, la novel·la negra.
Sí. I si, bueno, pues aquests adeptes pues aprofiten, jo què sé, són d'un poble, baixen a Lleida i volen, a part dels actes que fan, pues a la nit volen anar al cine, pues mira, poden aprofitar per veure aquesta pel·lícula italiana, La Chica en la Niebla.
Molt bé.
És del rotllo. I donen també Playground, una pel·lícula de Polònia. És un drama infantil, però dels que fan mal rotllo. A mi m'ha fet més mal rotllo inclús que les pel·lícules gore que us explicaré després. Mira, és l'últim dia d'escola en una petita ciutat de Polònia, no? És l'última oportunitat d'una nena de 12 anys, la Gabícia, de declarar-se a un company de la seva classe que li agrada. I, doncs, d'aquesta forma organitza una cita secreta, fent-li xantatge al noi en qüestió per obligar-lo a no faltar a la trobada, saps? L'amenaça amb difondre unes fotografies teves i tal, no? Llavors, bueno, quan es juga brut en temes d'amors, doncs mai surt bé, no? I això ho aprendrà la Gabrícia durant la xerrada íntima amb aquest noi que li agrada, que finalment aquesta xerrada pues, se va descontrolant i condueix a un final una mica inesperat.
Home, el començament ja no és massa bo, no?, per entendre'ns. El començament
sí,
de la relació, em refereixo, eh?
Sí, no, i la pel·lícula és rara. Bueno, anem cap al gore.
A veure, què m'has preparat al gore? Ah, no, perdó. Sí. És la 4, no?
Sí.
A veure, digue'm.
Doncs bé, Gore, Blanco Perfecto, Downrange, és una pel·lícula produïda per Estats Units, però dirigida per un japonès, no? Aquesta és semi-gore, ¿vale?
Semi.
Diuen que és un thriller, però jo hi veig bastanta sang i fetge, no?, d'allò que en diuen. És un grup de persones que està fent un viatge en cotxe pels Estats Units i es queden atrapats en meitat de la carretera. Y bueno, una veu del tràiler diu, esto no es un accidente, ¿vale? Llavors, pues bueno, així es converteixen en el blanco perfecto, com el títol de la pel·lícula, d'un francotirador que hi ha per allí.
Vaya.
I hauran de pensar i coordinar-se per sobreviure. Això no és Tarantino, ja és el pas següent, ¿vale? Però que no entenguem, és d'aquelles pel·lícules que s'haurien de veure en blanc i negre si es vol evitar l'impacte de la sang. Perquè ja el tràiler ja, bueno, disparos, sang per tot arreu, vidres trencats... Molt heavy.
I quan són?
Pues no sé si són 6 persones que van al cotxe, és un cotxe d'estos monovolumen i tal, no?
I sos
5, no ho sé ara.
Anava a preguntar si sobreviu algú, però vaja, no, ja ho veurem, això.
Pensa que el tràiler s'acaba que hi ha un altre accident, que tampoc no és un accident.
Val,
o sigui que és d'aquestes pel·lícules bucle.
Correcte.
Pues bé.
Aquesta era la semi-gore, ara anem a la gore.
La gore té signatura d'aquí, és Made in Spain, i es diu La noche del virgen, ¿vale? Més tan i fetge, i bueno, pues, jo crec que els llatins, els que tenim sang llatina, ja tenim un estómac especial per aquest tipus de producció.
Però escolta, jo sóc escandinau, per què no?
Bueno, ja els rasgos ja els tens, així.
Sí.
Doncs bé, bueno, i no és casualitat també que Sitges doncs, es faci aquí un festival internacional en tant de pes sobre el gènere fantàstic i de terror. Però bueno, ja et dic, recordo una mica les pel·lícules del 70, del gènere, les que va portar a terme Paul Naschy, Leon Klimovsky, inclús Narciso de Ibáñez Serrador, quan feia allò de Històries per a no dormir,
sí.
Una mica aquest rotllo, no? Doncs bé, és terror trash, acabar entre la comèdia negra i el cine fantàstic, una mica l'estil de Pieles, així perquè els que no hagin begut de l'època del 70 pues, si siguin amants del cine i hagin vist Pieles, pues sàpiguin una mica de què va. Però és totalment diferent, eh? Pieles és així molt de color rosa, molt colorida. Pieles és aquella de l'amor entre persones deformes.
Ah, sí, 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 sí.
Pues
sí.
Bueno. Pues bueno, esta es una mica diferent, ¿vale? La temàtica ja és diferent, te la explico. En una festa de Nochevieja, el Nico, un jove sense experiència sexual, es disposa a perdre la virginitat aquella nit, costi el que costi.
Venga.
Llavors coneix a Medea, que és una atractiva dona madureta, que el porta al seu apartament. Bueno, un cop a l'apartament, doncs, tot se comença a capgirar i la nit s'acaba descontrolant. I el Nico, doncs, es veu embolicat en una llau de sang, suor i fluids variats, no?, en definitiva. Gore, amb uns filtres de color, pues una mica així, que recorden a l'època d'aurada del gènere.
Bueno, no me l'estàs venent massa bé, eh? Vull dir, no...
Ja, és que estic gran per aquestes coses. No, no... Jo, per a jove, ja me faltaria temps per anar-la a veure.
No, no, ara... tampoc me la vendries gaire bé, eh? Jo ja massa sang, massa coses, massa fluids i... No. Escolta, que abans d'acabar, això és la cartellera pel que fa cinema.
Sí, però tindrem també un documental.
Un documental, que també són macos, eh? Que hi ha documentals que no tenen ja l'estructura bàsica i tòpica i típica d'un documental, eh? Que avui en dia hi ha documentals molt ben fets.
Jo et diré que aquest documental acaba de salvar la cartellera i ens pot transmetre que l'art ens salvarà a tots, de veritat. Es diu Cares i Lugares. I és un documental de signatura francesa, ¿vale? Es planteja, bueno, la importància de l'art en la nostra forma de concebre el món i també la vida, ¿no? Per a fer-nos reflexionar sobre això, doncs és una col·laboració intergeneracional entre la cineasta Agnès Bardà, que té 89 anys a dia d'avui, i un jove artista gràfic urbà que es diu JR, que és conegut per les seves obres visuals que consisteixen en enormes intervencions gràfiques a les façanes, carrers i teulades de diferents ciutats i paisatges, no? Perquè també ho ha fet amb contenidors en ports, amb camions, amb cotxes, no? Pues te fa una foto a tu, pues, per exemple, una floreta i la penja pues, a la façana de, jo què sé, de l'estació d'autobusos o de l'edifici de comissions obreres, saps? La gent passa per allí i veu un Ricard, pues, de 5 metres.
Caram.
Saps? Consisteix en això. I doncs bé, aquesta dona i el jove aquest, doncs, van reflexionant entre ells que la seva visió de l'art gràfic i del món, creant així pues, un documental que, bueno, que és bastant bonic i al final pues, es crea entre ells també una amistat, saps? Perquè tantes hores de rodatge, pues, ella és cineasta de la Nouvelle Vague, la Agnès Bardà.
Home, doncs aquest, no té mala pinta, eh?
No, està bastant bé, ha sigut premiada i la gent que l'ha vist pues, diuen això, que és una mica l'opció boniqueta per aquest cap de setmana. Uh-huh.
Molt bé, doncs a part de Han Solo, que suposo que aquesta és com un... Bueno, és a part.
Un mas.
Això. Tenim la resta de la cartellera i aquest documental. Escolta, una curiositat, que tu potser la sabies, jo me n'acabo d'assabentar, ara buscant el Haley Joel Osment aquest, he vist que interpreta el paper de Forrest Gump en el moment en el que Forrest Gump és petit.
Sí, correcte, jo la sabia.
Jo no ho sabia, això.
Ah, curiositats del món del cine. Fa molt temps, de Forrest Gump, també, que deies que té 15 anys el sexto sentido, pues...
No. El sexto sentido és de l'any 99, o sigui, que en té 19 d'anys.
Pues mira, quasi
19 anys.
Però Forrest Gump ja...
Ja, però tenia, és del 94, tenia 6 anys, només, el Haley Osment aquest. 6 anys i va fer de Forrest Gump, després la del sexto sentido, després la intel·ligència artificial, i ara l'he vist a Silicon Valley i entremig haurà fet alguna altra cosa.
Claro. No, és que aquests nens, o sigui, els nens de la gran pantalla, que estan famosos tan aviat, després tenen un parón, no sé si per estudiar, o per motius variats, o per dedicar-se al consum de drogues, que també ha passat, vull dir. És així.
Si no és una cosa, és l'altra, vaja.
Clar, si s'engreixen i, oh, què ha passat aquí, pam.
Clar. Molt bé, Laura. Doncs tenim aquesta cartellera, a veure si ja de cara a la setmana vinent la cosa va remuntant una mica, en tornarem a parlar i jo et preguntaré, com sempre, si has anat al cine, ho tens fàcil aquesta setmana. Eh? A veure quina nota li poses tu i quin plat, gastronòmicament parlant.
Vale, perfecte. Prenc nota.
Laura González, com sempre, un plaer. Gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu.
¿Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, lubina nacional, piezas de 400 a 800 gramos, 8,95 euros el kilo.
Y pechuga de pollo en formato ahorro por solo 4,95 euros el kilo.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Perquè ja anem camí cap a les dues, com tots els divendres, amb l'Espai Groc ben acompanyats. La veritat és que pràcticament no fallen mai, eh? I això és d'agrair. Avui està amb nosaltres la tècnic del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquí aquest matí l'ha sorprès, no sé si gratament o no, la pluja a mig camí, eh?
Sí, bueno,
aquest
bé,
matí, quan
sí,
anaves
sí.
cap a treballar, ai, plou.
A mi m'agrada.
Portaves a... paraigua?
Anava amb un paraigua molt original.
Ah. Anaves amb paraigua o no?
Sí, el de la nena.
Ah.
Explica, explica. És de la veja maia i té unes antenetes. A més de la mida, claro, que veurem a mi amb un paraigua.
Anava a dir tape.
40 centímetres de diàmetre. Pues...
Sí, bueno, el cap sí. Tot.
El cap sí, el cap sí.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Anem directes cap al cap de setmana, Marta. Avui vosaltres no teniu res, però demà dissabte i diumenge...
Tenim,
sí,
eh? Jo no ho dic, però sempre tenim coses al teatre.
Sí, home, ja ho sé.
Són coses de... que organitzen altres, que ja tenen el seu públic i el seu... Aquests dies pues, estem molt amb entitats, escoles que fan finals de cursos, aula de teatre, de tot. Ahir mostra de teatre universitari, vull dir, van venir un autobús de Sòria.
De Sòria?
Sí, d'universitaris, d'un grup de teatre, sí. Bueno, però anem al cap de setmana.
Bueno, és un cap de setmana original al Teatre de la Llotja, perquè sí, sí que estareu a la sala 1, a la sala gran, que és la sala Ricard Vinyes.
Sí.
Però res de butaques, no s'ocuparà ni una butaca.
La setmana passada no em va quedar ni una de buida amb Sugar, però aquesta setmana quedaran totes buides, sí, perquè el públic estarà a l'escenari.
Guaita.
I com has preguntat tu abans, i els artistes també estaran,
també
a l'escenari. Tots junts a l'escenari barrejats.
Bueno, mira, si no hi heu estat mai, jo us diré que l'escenari de la Llotja no és només el que es veu, és enorme. Mm. És enorme, suposo que quedarà preparat per... Bueno, suposo, evidentment quedarà preparat per l'obra, però... Només com a curiositat també val la pena que hi aneu, eh?
Sí, a més és com a matar dos pájaros d'un tiro, perquè veureu un molt bon espectacle i viureu una experiència dalt de l'escenari que no se té gaires oportunitats. Els Íntims Produccions, que és aquesta companyia de Lleida que ja té 6 anys, són del 2012, en 6 anys han fet 3 espectacles, 3 èxits. Van estrenar al setembre a la Fira de Tàrrega aquest espectacle, Pool No Water, d'un autor anglès, del Mark Ravenhill.
Piscina sense aigua.
Piscina sense aigua, vol dir. I parle, és una relació entre amics, suposadament tots artistes, i què passa quan un de la colla, que tots naixen com a artistes i es creen en el mateix entorn, però quan un, pel que sigui, perquè moltes vegades això són cops de sort o el que sigui, destaca i té èxit.
Ah. Clar.
Què passa, com es desmarca del grup i com continua llavors la relació i què passa i les enveges i com això, com ho viuen entre ells. És un espectacle que la veritat és que, com l'altre Wasted, sembla que els hi hagin escrit per ells, però jo crec que més que no pas això és que ells l'han adaptat tan bé que se l'han fet molt seu, també gràcies a les tres directores, perquè tenen tres directores. Ja sabem que els Íntims són un grup d'intèrprets, però sempre busquen, és allò com el govern dels millors, ells es busquen d'envoltar-se de l'equip dels millors, i en aquest cas s'han envoltat d'Anna Serrano, Elena Martín i Marc Salicru per a la direcció. La dramatúrgia l'han fet ells també amb els, aquests tres directors amb els Íntims. Tenen un espai sonor, una fotografia i una... sí, perquè també hi ha projeccions, i una escenografia que de veritat us sorprendrà moltíssim. La manera com han tractat el text, com l'han adaptat i com efectivament l'han fet seu, també de veritat que sorprèn. El públic està a l'escenari però no està a la italiana, això vol dir que no hi ha paret. No hi ha el públic en un costat com si fos una platea i els intèrprets a davant, sinó que el públic estarà en cercle, una mica allò escampat per dalt a l'escena. No direm res més.
Val.
No patiu que no fan intervenir, no fan sortir, no busquen voluntaris.
Ja és el que anava a preguntar.
És teatre. Uh-huh. I de veritat que us convidem a veure-ho. No hi ha excusa perquè són tres funcions, com que hi caben 100-120 persones a cada funció. N'hem hagut de fer tres, que serà una, dos dissabte, una a les 6 i una a les 9, i una diumenge a les 7. Queden poques entrades ja, sobretot per la de diumenge. Molt. O sigui que afanyeu-vos.
Doncs dissabte 6 i 9 i diumenge 7 de la tarda.
Sí.
Pool No Water, de les Íntims Produccions. Això podríem anomenar-ho que és un producte de casa, per entendre?
Això és quilòmetre zero total.
Perquè, no, ho dic perquè a vegades tenim la tendència que era de valorar més el que ve de fora.
Sí, i saps què ha passat? Que l'han valorat molt més a Barcelona, veig, que no pas el que... Bueno, a veure, a Lleida clar que el valorem, però han estat ara fent temporada a la Sala Beckett, i la veritat és que la crítica... Ja van tenir molt bones crítiques amb l'altre espectacle, però han entrat a la Lliga... Com era allò? La Champions?
A la Champions.
A la Champions del teatre professional del país a través de la Sala Beckett a Barcelona aquest mes de març, sí.
Molt bé.
I són de casa.
Doncs escolteu, només per això jo crec que ja val la pena, i també per l'excusa de veure un espectacle a l'auditor, a la llotja, d'una manera diferent, estant a l'escenari, per tot això ja val la pena. Però és que a més la proposta artística és de primer nivell, per tant, Pool No Water, dels Íntims Produccions, que per cert, ara no recordo, tampoc els hi poso cara, perquè sóc fatal per això, però crec que han estat aquí.
Sí, jo crec que han vingut, si no per Fira Targa, amb l'altre espectacle.
Amb l'altre espectacle van venir,
també
no sé com es
titula.
Dos espectacles.
Ah, doncs.
Sí.
Jo ara no, sóc de memòria difícil.
Avui ja estan muntant allí la llotja, perquè el muntatge és complex i no ens han pogut acompanyar, però ho haguéssim volgut, sí.
Molt bé, Marta. Escolta, anem a avançar-nos una setmana i viatgem cap al divendres de la setmana vinent. Ho tornarem a recordar, que ja és 1 de juny, el divendres de la setmana vinent, però vosaltres treballeu des de fa uns anys, ajudeu i feu ressò, i a més, allotgeu un espectacle d'una fira d'arts escèniques que es realitza a Binèfar.
Sí, és el Festival Imaginària. És un festival que el subtítol és Festival de Títeres i Imagen en Movimiento. No em voldria equivocar, perquè, clar, com inclous totes aquestes disciplines noves que hi ha avui en dia? Van posar Imagen en Movimiento... I aquí s'inclou pues, titelles, teatre, animacions i concerts, exposicions d'arts visuals i molta cosa audiovisual també, molta cosa de cine d'animació, mappings amb edificis... Uh-huh. És el Festival Imaginària de Binèfar, que per proximitat geogràfica, per qualitat artística de les propostes, sempre ens demanen un cable aquí a Lleida perquè la gent de la nostra ciutat s'hi atansi, perquè la veritat és que val molt la pena.
Home, amb l'autovia és fàcil anar a Binèfar.
Sí, és un trist, sí. Farem una roda de premsa per presentar-lo a la ciutat dilluns, però també farem un dels espectacles que hi haurà al festival de la companyia Títeres de la Tia Elena, que és una companyia clàssica de titelles de Saragossa. Farem l'espectacle Màgia, Circo i Marionetes el divendres dia 1 de juny a les 6 de la tarda a l'Escorxador, gratuït. per a canalla, per a famílies. Quan sortiu de l'escola podeu venir a la sala 2 de l'escorxador, el farem gratuït amb un límit d'això, de la capacitat de la sala. Mm-hmm.
Molt bé, en parlarem, però serà ja divendres de la setmana vinent, sí. Eh? Que ja serà 1 de juny, que ja encertes aquest mes, escolarment parlant, és el mes ja de final de curs, però que serà dia 1 encara, en tornarem a parlar.
Molt bé.
Gràcies, Marta. Anem directes cap a l'auditori. Enric Granados, Puri Terrado, vosaltres avui teniu un divendres...
distret.
Sí, sí, distret. A més, a les 6 de la tarda, aquesta, sí. Res, d'aquí 4 hores, teniu un espectacle a l'altra biblioteca, a la de l'auditori, la de dalt,
sí,
de tot.
A la de dalt de tot, al quart pis. Sí, doncs sempre mirem de fer activitats cada mes, i aquest mes doncs tenim un grup que són 5 músics que presenten el seu primer disc. Ells es diuen Astral, amb V, és un nom una mica així complicat, que presenten el disc que es diu Teoria de l'Evolució. Aquests músics són garriguencs de diferents indrets de les Garrigues, bàsicament, i bé, s'han trobat, fa 2 anys que s'han trobat, han començat a experimentar fent música pop, i llavors, doncs, mira, els han produït un disc, i ara, doncs, abans d'anar a Barcelona, han volgut presentar-lo a la biblioteca nostra. Mm-hmm.
Són un trio, dius?
No, però... cinquet,
però configuració de grup pop, per entendre'ns?
Sí, configuració de grup pop. No és música clàssica, sinó que és música moderna, no? I en aquest sentit, doncs, ells, sí, toquen teclats, toquen guitarra elèctrica, hi ha bateria...
Bueno, doncs això a l'altra biblioteca.
És a entrada gratuïta i està tothom convidat. I llavors, doncs...
Avui a les 6. Avui, sí, a les 6. Només, sí, és entrar a l'auditori, cap a la dreta de tot, allí, sí, a l'ascensor i cap amunt.
Sí, 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 al quart pis.
Bueno, entrar a l'auditori cap a l'esquerra, no? O a la dreta? Quan entres a l'esquerra.
Quan entres a la dreta.
A l'esquerra.
A l'esquerra? Sí. Pensava que era quan entres a la dreta.
No, a l'esquerra. Bueno, pots, a veure, la biblioteca té 2 accessos, té 2 portes, o sigui que pots entrar de fer per les dues, però...
Bueno, vaja, que has d'anar cap dalt de tot.
Normalment, sí, la que obrim sempre és la que tu dius.
Doncs quan entres a l'esquerra, jo tenia mal rastre.
Sí. Sí, sí. I llavors a les 8, doncs mira, avui és un dia per a la gent jove, no? Jo penso que a part de fer temporada, doncs també ens pertoca això, anar descobrint nous talents, i en aquest sentit, doncs, hi ha el recolzament amb aquest grup en la música pop, i a les 8 tindrem un recolzament a una pianista que es diu Toya Conejo, que acaba aquest any la seva carrera a l'ESMUC, i ens farà la presentació del seu projecte de final de carrera, que és un recital de piano, i serà a les 8, amb entrada gratuïta també. Jo penso que està molt bé reivindicar, no?, perquè donem a conèixer i ajudem els joves a fer ja un primer pas en un lloc, doncs, important, no?
O sigui, és el treball de fi de carrera,
sí,
però
és un recital.
L'ha de fer, no és el que farà avui aquí.
L'ha fet a Barcelona i ara ve a fer-ho aquí. Sí. I llavors, doncs, una singularitat és que entre els assistents tindrem el Toni Tolmos, que abans me l'he trobat, i que ens veurem, diu, sí, perquè ella presentarà i tocarà una obra del Toni Tolmos dins del repertori.
Bueno, el Toni ha estat avui aquí amb nosaltres, entrevistat pels joves de l'associació d'On Lleida. El que passa que no us heu creuat, perquè deu de fer una hora, més o menys, que ha estat aquí, que per cert està liat amb el No Surrender Festival de Bellpuig, allò que fiquen 1.000 músics tocant una cançó del Bruce Springsteen i tot, sí, plegat. Ho van fer l'any passat, en principi a l'acabar van dir ja en tenim prou, però han posat en marxa aquesta segona edició. Molt bé, escolta, diumenge la Júlia Carbonell, que acaba la temporada.
Sí, doncs el diumenge és l'últim concert de la temporada de la Júlia, i llavors farem obres de Sibelius i de Bizet. Sibelius era un compositor finès, és el compositor emblemàtic d'aquest país, i bé, està molt influït per tota la natura d'allí, no? I en aquesta ocasió, doncs, ens presentaran una obra que és Peleas i Melisande, de Sibelius, que en aquest cas no és una obra descriptiva com la que es va fer al gener, que us vaig comentar que vam fer ara no recordo com se titulava, Finlàndia, precisament, mm-hmm. Sí, l'obra Finlàndia, el gener va fer la Júlia Carbonell, ara fan aquest, interpretaran Peles i Melisande, que és com un poema sinfònic en nou moviments, en què bé explica la història de, dels amors impossibles que tan treballats a l'edat mitjana, això està ubicat a l'edat mitjana, i aquí es tracta d'una parella en què que estan enamorats, llavors ella se'n va viure a casa d'en Bey, Melisande, i allí coneix el germà de Pelees, el germà s'enamora, llavors s'enamora Ai. Amb el germà. La cosa no acaba gaire bé, com podeu imaginar. És una música d'una gran bellesa i molt descriptiva. I després tindrem una obra de Vicent.
És un drama, al final.
És un drama, sí.
Musicat.
Sí. No és òpera. Hi ha compositors que amb aquest llibret han fet òpera, però...
O també dona, també és un tema que dona.
Sí.
Si l'amor i el desamor és el clàssic.
Debussy ho va escriure en òpera. Però en aquest cas ho tenim com a obra musical.
Bueno.
Després tindrem Bizet, en què ell, bé, és conegudíssim amb la seva òpera de Carmen, que la gent no saben potser què més ha escrit, no? Doncs farem una sinfonia que és la més coneguda i que té, és d'una gran bellesa, de molta influència de la música francesa.
És curiós perquè hi ha grups de pop que també se'ls acaba coneixent només per un tema. Pensava que això la música clàssica no passava, però
sí.
És veritat, eh? Beethoven, no, la cinquena, o la de l'alegria, el Sibelius aquest, no, per aquesta només, no? Sí. I després resulta que tenen una obra extensíssima darrere.
Sí.
I de vegades la més coneguda tampoc és la millor.
I la curiositat és que Bizet podria ser que no haguéssim arribat a conèixer pràcticament res, perquè poc abans de morir, que es va morir de repent, doncs va destruir tots els seus manuscrits.
Ah,
va dir que tenia una crisi existencial i aquesta és una obra que se va redescobrir després.
Molt bé. Doncs tot això a l'Auditori Municipal Enric Granados.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, li posem una mica de ritme perquè avui l'Antònia a la Biblioteca Pública de Lleida tenen la supernit.
La supernit a la biblioteca.
La supernit a partir de les 8. Això sí que és... places limitades que crec que estan exhauridíssimes.
Està totalment exhaurit. Sap greu explicar-ho perquè ja no hi ha places disponibles.
Bueno, anem a explicar-ho, perquè vosaltres esteu a tots els saraus.
Sí, això és, mira, és una acció que s'ha fet entre el Departament de Cultura i TV3, precisament amb el Club Super 3, com a acció de promoció de la lectura. Es va pensar fer algun tipus d'activitat conjunta entre el Super 3 i les biblioteques per a donar un impuls dintre del pla de lectura que hi ha al Departament de Cultura. L'activitat en si consisteix en que els nens i nenes dels diferents pobles podran anar a la biblioteca a ajudar els personatges del Club Super 3, en concret la Matoll i la Nenúfar, que bé, el malvat senyor Pla les ha tancat a la biblioteca de casa seva, i per a sortir de la biblioteca necessiten resoldre uns enigmes i per una sèrie de circumstàncies elles no els poden resoldre i necessiten l'ajuda dels súpers. Mm-hmm. Els nens han seguit ja aquesta història des de fa diversos dies a la televisió i ara els nens, quasi bé som 300 biblioteques, podran anar a la biblioteca i des de la biblioteca intentarem ajudar, no sé pas si vos en sortirem, a alliberar la Matoll i la Nenúfar.
Bueno. Doncs això serà a partir de les 8.
A les 8 de la tarda.
Hi haurà connexions, suposo, amb la casa del súper.
Hi ha connexions amb la casa del súper i bé, ens haurem d'esforçar molt tots a veure si entre tots els nens de totes les biblioteques de Catalunya aconseguim resoldre els enigmes que permetin obrir un encadenat per obrir la Matoll i la Nenúfar.
Això ja us dic que és places limitades, perquè si no aquestes activitats no funcionen, estan ja exaurides. Només si ens estàs escoltant i tens la teva plaça, que sàpiguis que 20 minuts abans de les 8 estaria bé que estiguéssiu a la biblioteca.
Exacte. I després el que sí que també s'ha fet és un videojoc que ha fet el Club Super 3, precisament basat en aquesta història. Vull dir que els nens que no puguin anar a la biblioteca podran participar en aquest videojoc, que al rerefons del joc hi ha la promoció i motivar els nens a llegir una sèrie de llibres.
Molt bé. Escolta, a part d'això, fins al proper 15 de juliol teniu en marxa una exposició a la biblioteca.
Tenim l'exposició Artesania i Sostenibilitat, és una exposició del Departament de Comerç per a donar veu i difondre artesans de Catalunya. Uh-huh. Han triat aquest concepte d'artesania i sostenibilitat precisament per a posar veu i donar importància en que en aquest moment en què els cotxes són bios, els menjars són no sé què,
ecos, bios,
el que sí que realment els artesans són persones que treballen quilòmetre zero, treballen moltes vegades amb materials de la terra o materials reciclats, o la seva mateixa manera de treballar és molt sostenible. A part de mirar els objectes, us recomano molt llegir els plafons que hi ha a cada una de les vitrines, perquè explica d'on surten aquells objectes. Per exemple, hi ha una col·lecció de joies feta a partir de microchips d'ordinadors. O sigui, és tot bastant... té molta gràcia, està fet... i val la pena, si teniu una estona, i serà fins al 15 de juliol, a part de mirar l'objecte, veure el per què aquell objecte i d'on surt.
Ull, perquè de microchips al món deu d'haver, perquè clar, aquelles maquinetes que en fan, n'hi fan no sé quants mils per hora, però de ja tirats, per entendre'ns, i per desgràcia hi ha reportatges d'aquests que un munt de brossa tecnològica es porta al tercer món i s'aboca de manera incontrolada, en deu haver muntanyes.
Hi ha un altre artista, per exemple, que ha fet una petita mostra, que em sembla que en diu Monstres del Reciclatge, així, que és una sèrie de maniquís recollits també de contenidors, i amb material recollit a contenidors els ha vestit, els ha vestit i els ha posat accessoris, tot fet amb materials de contenidors i d'abocadors, perquè una mica reflexionem sobre tot el que llancem.
Escolta, Antònia, la setmana vinent, que ens anem a avançar el cap de setmana i des de divendres, la novel·la negra és protagonista.
La novel·la negra a Lleida és protagonista. Es fa per tercer any el Segre de Negre, que organitzen Pagès Editors amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La biblioteca un any més hi col·laborem, i aquest any, a part de fer una mostra de fons d'autors lleidatans i novetats de novel·la negra, acollim un taller d'escriptura per a joves. Seguim en aquesta línia de potenciar tot el tema de la lectura amb els joves, amb aquest grup que tenim de pòquer de llibres, i Ramon Usall ens farà un taller que n'ha dit Lletres i Crims, per a introduir a l'escriptura als joves a partir de 13-14 anys que es vulguin començar a iniciar a escriure els seus primers relats de terror o de crims o de misteri.
Molt bé. A més, acompanyat com sempre d'una mostra, que
de
té
fons.
Relació amb el tema del que parlo.
I a més tenim el grup de paradors que estan ideant la posta en escena, que em sembla que quedarà molt bé, que serà a l'escala d'accés de la biblioteca.
Molt bé.
És en plaç, també és inscripció prèvia, i a partir d'avui ja està oberta a les inscripcions des de la pàgina web de la biblioteca, i els nois i noies que s'hi vulguin inscriure es poden inscriure.
És un servei que podries externalitzar, exportar-lo, és a dir, el teu servei d'aparadors cap a la Caixa Fòrum, a l'Auditori, cap als teatres de la Llotja de l'Escorxador, quan haguin de fer alguna obra temàtica, escolta, jo tinc unes persones que t'estudiaran el tema i et faran una decoració que no vegis.
Vam fer un curs que era aparadors culturals.
Escolta, que té la seva dificultat,
Moltíssim.
Es tracta de cridar l'atenció.
Jo em quedo, i van fer aquest curs aparadors culturals, en el qual els hi van donar una sèrie de pautes, i llavors tenim 6-7 persones de la biblioteca, que en diem el grup d'aparadors, i tu els hi dones una idea, els hi dius, escolta, hauríem de fer aquesta mostra de fons. Presentar uns llibres o uns DVDs damunt d'una taula no té gaire sentit, però en canvi, si els hi fas un entorn que sigui atractiu, la gent s'ho para a mirar. I jo, em quedo al·lucinada i m'agrada moltíssim les coses que fan. A més, moltes les guardem per a reutilitzar, perquè aquest Nadal mateix, la llar de foc que van muntar amb cartró, és per portar-te a la casa, perquè és una monada.
Molt bé, doncs hem parlat de la biblioteca amb l'Antònia Capdevila, i demà dissabte, a més de tot plegat, a tot el que és el voltant de l'IEI, a l'eix comercial, davant de la Catedral Nova i a la zona de Blondel i davant del Caixa Fòrum, Maribel, tenim la ciència al carrer en la qual vosaltres hi torneu a ser presents.
Sí, així és. Demà és una gran cita.
De 4 a 8,
sí, sí, de 4
això.
A 8, la gran festa de la ciència doncs, al carrer, i un any més doncs, Caixa Fòrum Lleida doncs, hi suma amb aquesta gran iniciativa que està doncs, promoguda pel Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, entre altres entitats que hi col·laboren, no? Com l'Ajuntament de Lleida, la Diputació i, com no, doncs, el Caixa Fòrum Lleida.
12a edició ja, eh?
12a edició, sí, sí, poca broma.
No, content que vagi creixent, evidentment. Escolta, vosaltres sí, sí. Què teniu pensat?
Doncs nosaltres també ens instal·larem doncs, demà a l'Avinguda de Blondel davant de Caixa Fòrum Lleida, com si fóssim un centre educatiu, i nosaltres pararem al mig del carrer un carro ple d'experiments. Ah. I llavors...
És literal?
És així, literalment és
així.
O
sigui,
és un carro. I llavors, doncs...
Ull, perdó, eh? Que hi ha molta canalla que potser no sabran el que és, eh? O no n'havien vist mai en directe, un de carro.
És possible, però demà és una oportunitat doncs, per poder-ho doncs, descobrir doncs, en directe. I bé, doncs, demà doncs, tenim, nosaltres aportem doncs, aquesta activitat en el marc del Dia de la Ciència al Carrer, en el qual doncs, una persona, un dinamitzador, obrirà doncs, aquest carro i farà doncs, un munt d'experiments doncs, en directe a través doncs, d'una sèrie de píndoles o passis d'uns 20 minuts aproximadament. Uh-huh. És una activitat que està recomanada per aquells nens i nenes o tot el públic que passi per la Avinguda Blondel, que tingui doncs, aquella curiositat científica, no? El saber el perquè de les coses i com funciona una mica tot plegat.
I ja sabeu que, evidentment, tot el del tema de la ciència al carrer és d'accés gratuït i lliure, només cal estar allí a l'hora, és des de les 4 fins a les 8, Blondel, davant del Caixa Fòrum, tot al voltant de l'IEI, davant de la catedral, per tant, podeu anar i tornar donant voltes. Diumenge, Maribel, a migdia, teniu un concert especial.
Sí, tenim un concert especial per posar punt final doncs, al Dia de la Ciència al Carrer. Diumenge, dia 27 de maig, a les 12, tenim un concert que porta per títol Petit Univers. És un concert en el qual doncs, trobarem doncs, una barreja doncs, d'instruments provenents de diverses parts del món i també doncs, música electrònica, acompanyada d'una narració en la qual els nens i nenes, els més petits, podran descobrir doncs, l'evolució doncs, de tot l'univers, no? passant per la gran explosió, pel sistema planetari, per les estrelles, i en el qual doncs, els nens i nenes doncs, seran els grans protagonistes doncs, d'aquest gran concert, mm-hmm. perquè des del minut número 1 podran doncs, pujar doncs, a l'escenari doncs, de l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida doncs, per descobrir doncs, tot aquest món, no? És una oportunitat que brindem doncs, als més petits, als nens i nenes a partir doncs, de 6 anys, per descobrir doncs, l'evolució doncs, de l'univers.
Bueno, és maco això, de barrejar ciència i art, o ciència i música,
en aquest cas.
Diumenge a les 12 del migdia seguim també tenint l'exposició de Ramon Pichot oberta, per tant, tant dissabte com diumenge la podeu seguir visitant, i ja sabeu que, a més, us recomano que feu... quan pugueu, la visita guiada, que és aquella que acabes de descobrir, aquells secrets o aquelles coses, aquelles característiques que no havies vist en una visita normal.
Així és, no? Demà també la gent que visiti o que gaudeixi doncs, del Dia de la Ciència doncs, al carrer tindrà l'oportunitat a 6:45 també de participar en la visita guiada que, com és habitual, oferim cada dissabte doncs, a 6:45 del vespre.
Molt bé. Doncs escolta, que estem a punt d'arribar a les 2, ara farem una connexió amb la pleca a veure quin ambient tenen. Sou collistes? No. Sí.
No.
Bueno, però escolta, que tingueu bon cap de setmana. Ha estat amb nosaltres la Maribel, l'Antònia, la Puri, la Marta. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs com dèiem, està tot a punt als Camps Elisis per acollir ja els 13.500 penyistes d'aquesta 39a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida. Sí que és veritat que avui el dia ha començat amb una mica de pluja, però vaja, que això no espantarà cap participant. A més, s'espera la visita de 200.000 persones durant aquest llarg cap de setmana. I com sempre, nosaltres tenim a l'home a plec. Sí, sí, l'home a plec, el Cosme García, que el tenim ja a peu de camp de batalla. I Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Bueno,
bon
de
dia.
Batalla tampoc, eh?
No, camp de preparació, perquè, bueno, pràcticament ahir ja va començar la festa i ja empezaven
sí.
a finalitzar les mateixes. Un 40% de les colles ja van sopar aquí i, per tant, això ja és una molt bona senyal.
Que ho dius en primera persona?
No, ahir no va ser perquè ahir tenia un compromís d'una presentació, però bueno, la veritat és que jo sé que la Moe Colla ja va sopar aquí, ahir, i molt. Per això ara estarem al Cap de Colla, que t'explicarà una mica com va. Per cert, no es perdeu quan vingueu als Camps Elisis a veure el centre d'interpretació de la cervesa. He provat una cervesa amb ron, i la veritat és boníssima.
O sigui, és, Cosme, jo parli amb tu a l'hora que parli, o em parles de menjar, de beure, sempre em poses les dents llargues, sempre.
De moment vaig passar ahir els minuts que tindrem a la Moe Colla i jo sé que et van escandalitzar una mica, no? Però bueno, la veritat és que tinc ara la Colla La Salseta, la emblemàtica, una de les fundadores, ja que això va sortir d'aquí, d'aquella gran trobada que va fer en José Luis González, que era regidor en aquell moment amb el Manolo Calpe i el Valls, i que, bueno, de tot això pues, ha anat tirant endavant, 39 edicions, estem a punt de la 40, que vindrà polítics, que vindrà el senyor Espadaler, vindrà el president del Parlament, si no hi ha canvis, perquè com no s'ha fet avui el que s'havia de fer, suposo que vindran. Se passejaran com una mas, perquè aquí no es consideren ningú ni per categoria ni per estatus. A la Moe Colla hi ha periodistes, hi ha escriptors, hi ha funcionaris, hi ha de tot. És la penya dels funcionaris municipals, però que porten a les seves famílies. Jo vull parlar amb Juan Carlos Serena, que és el responsable de la Moe Colla. De la colla, per cert, que ha guanyat moltíssim, que està molt ben organitzada, que ara m'ensenyaven totes les instal·lacions que han anat comprant mica en mica. Però bueno, jo suposo que està content i que em dirà, no sé, que si hi ha molta gent treballant, o la gent només ve a menjar, o se nota que la gent col·labora, Juan Carlos.
Hola, bon dia. No, bon dia. Bueno, cada dia col·laboren més gent. Ahir ja érem un grupet de 23-24 persones a primera hora de la tarda i al final vam sopar quasi una quinzena i avui al matí també ja estan els col·laboradors per anar a preparar, anar a comprar i anar a preparar el dinar i el sopar de la nit.
Quina és la premissa important?
Bueno, la premissa important... Bueno, la premissa important és passar-ho bé, divertir-se, menjar molt caragol i que, bueno, la gent gaudisca de la festa.
Que sí que puc dir que la Moe Colla, a tots els àpats hi ha cargols. Sigui com sigui, hi ha cargols. I que aquí no ve cap cuiner, aquí sopan ells mateixos. Aquí tothom s'ofereix a fer coses. He de dir que les tres colles noves encara estan col·locades quasi bé quan arribes a la rotonda, allí s'han col·locat les tres noves. No?
Cosme, que arribem a les dues. Escolta, dilluns m'expliques més coses de com ha anat el cap de setmana i espero que sobrevisquis, eh?
I que escoltin Cope Catalunya, que s'endran moltes coses a la part del cargol.
Molt bé. Cosme, gràcies, una abraçada.
Salutacions des de la Colla La Salseta.
Doncs hem fet aquesta connexió amb l'aplec del Caragol, tot preparat. Escolta, gaudiu, si aneu a l'aplec o no, o a la ciència del carrer on sigui, gaudiu, però gaudiu del cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Dilluns hi tornem.